104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radio Malva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad y en los poblados suena el ritmo tribal.
Escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. la radio libre que emite desde los poblados marítimos de la ciudad de Valencia, más concretamente desde el barrio del Cabañal. Saludamos también a la audiencia de Radio Clara. Para eso habrás sintonizado 104.4 de la frecuencia modulada y no andarás muy lejos tampoco de la ciudad de Valencia, a menos que la estés, nos estés escuchando por internet. Y si estás por el sur de esta península, concretamente en la ciudad de Granada, y estás escuchando este programa, es porque habrás sintonizado Radio Almaina, la onda libre y amiga de aquella ciudad. Y como siempre que podemos, aquí comienza este programa que no tiene nombre, pero al que le intentamos dar contenido. Y antes de que nos fuéramos de vacaciones en agosto, nos dejamos trabajo hecho, en concreto dos entrevistas que no nos dio tiempo a presentar aquí en esta radio. Como todavía está de actualidad y suponemos que durante este curso va a ir apareciendo de vez en cuando, porque justo en aquellas fechas la Consellería de Habitatge, Obres Públiques y Vertebració de Territori de la Generalitat Valenciana exponía de nuevo al público este plan que nos gustaba tanto hace unos años, el de la ZAL, Zona de Actividades Logísticas de Valencia. El gobierno valenciano, a través del ayuntamiento que avala este proyecto y favorecido por el Ministerio de Fomento, tuvieron a bien presentar, hacer esa exposición pública a mitad de julio, por lo cual ahora a final de septiembre acabará el plazo para alegar si estás en contra de este plan desde Zona de Actividades Logísticas del Puerto. Claro que estamos hablando todo el rato de la ciudad de Valencia. Un plan que en su momento ya fue más que polémico. Fue hasta dramático esta expansión del puerto, que en su momento preveyó y supuso la destrucción de 750.000 metros cuadrados de huerta productiva. Más de 150 alquerías fueron derribadas y más de 100 familias que vivían allí desalojadas. Todo esto ocurría entre el año 2000 y 2003. Lo curioso es que este gobierno del cambio haya avalado, a través de su consellería de Habitatge, pues exponiendo públicamente este proyecto, ¿no?, que fue tan polémico, uno de los ejemplos de lo que no se debe hacer. La carátula, la presentación del tema de hoy va a terminar casi que ya, porque lo que más nos interesa siempre en este programa es escuchar a las personas que están directamente implicadas, las que se vieron afectadas y se van a volver a ver afectadas por este plan de expansión del puerto, esta zona de actividades logísticas, si no lo remediamos. Primero escucharemos a Josep Abaldà, bueno, nos hizo las veces de portavoz del colectivo Perlorta, y bueno, este colectivo junto a otras más de 30 entidades se han constituido en una plataforma cívica desde la primavera pasada para intentar de alguna manera parar de nuevo este ya demostrado desaguisado que fue la zona de actividades logísticas del puerto. Lo escucharemos en primer lugar a Josep Gavaldà, este miembro de Perlorta, y en la segunda parte del programa escucharemos a Mireia Vidal, una de las mujeres que forman parte, que integran la Asociación de Vecinos y Vecinas de la Unificadora de la Punta, y que en su momento, fue en el año 2003, fue desalojada junto con su familia de la alquería en la que vivían allí en la Punta. Vamos primero a escuchar a Josep. Recordaos que esta plataforma sigue en funcionamiento. Acaba de empezar de nuevo el curso y suponemos que van a continuar con mucha más fuerza que la primavera y verano pasado, y que la integran un montón de colectivos sociales y asociaciones de vecinos como la de Nazaret o la de Castellano Liberal, y también, claro, esta asociación, esta entidad cívica Perlorta. Vamos a escuchar a Josep Gavaldà.
Resumint, no sé si la gent sap lo que és la ZAL, molta gent no ho sap, però la ZAL és l'acrònim de Zona d'Activitats Logístiques, és un projecte que va demanar el port en els anys 90 i que, pues, com és habitual, de forma quiescent, les nostres autoritats pues, van estar sol·lícites a tot el que demanava. En aquest cas, l'haver fet Zona d'Activitats Logístiques comportava fer-la damunt d'una zona d'alerta protegida, concretament en la partida de la Punta, perquè suposava carregar-se una de les zones d'horta més ben conservades i amb més patrimoni de tota l'horta de València, però a més va comportar una causa afegida de sofriment de persones humanes. En aquest cas pues va comportar la deportació de 100 famílies que van resistir allà. Va ser algo dolorós, va ser algo prepotent i finalment, com el temps ha demostrat, concretament no ha servit per a res, perquè allí està la ZAL buida. Bueno, hi ha un grup de veïns que recorrige el pla, alega uns defectes de forma, etc. Segueixen recorrint primer el Tribunal Superior de Justícia, finalment arriben al Suprem, i el Suprem, per resumir molt, no? Perquè això és molt, molt llarg i molt tècnic, però el Suprem al final es dona la raó. I el rellevant de tot és que en sentència del 2015 el Suprem declara tot el pla nul de ple dret. Això vol dir que el Suprem diu que hi ha que tractar aquest territori com si res haguera passat. És a dir, o bé se té que retornar al seu estat original, és a dir, una zona d'horta d'especial protecció, o bé s'ha de tornar a fer un nou planejament, però ojo, el nou planejament que se faça s'ha de fer d'acord amb la legislació actual, amb la llei d'ordenació, amb la llei urbanística, diguem, i ordenació del territori actual, no la que n'hi havia en el 1998, que crec que quan va començar el pla, amb els impactes d'avaluació ambiental que se fan ara i no les coses que se feien fa 15 anys, que eren, vamos, un sol tràmit. Ara són més potents, encara que tampoc són res de l'altre món, però bueno, són bastant més estrictes, i amb la nova cultura del territori, diguem que, bueno, que està ja en la legislació tant europea com l'autonòmica, que en aquest cas existeix en l'autonòmica. Això vol dir que l'administració, en aquest cas la Generalitat i l'Ajuntament, si decidissin després de la sentència del Suprem tornar a fer un planejament de la zona, hauria de fer-se amb totes aquestes, diguem, condicionants. La nostra sorpresa és que canvia el govern el 2015, any de la sentència, i, torno a insistir, la nostra sorpresa és que el nou govern, pues, sense més ni més, reprèn el tema, i no és que no sols decidís no fer la ZAL, que és una opció absolutament vàlida i absolutament legal atenent a la sentència, i tornar aquest territori, pues, a un estat rural, que és el que nosaltres demanem, sinó que torna a impulsar un nou pla especial per a tornar a la càrrega fent el que fa 15 anys ja van dir gran desastre. Davant d'aquesta acció per part del govern actual, davant del nostre estorament, pues se crea una plataforma, òbviament, on està Perlorta, on estan els veïns dels poblats del sud. I quins són els poblats del sud? Pues més afectats per la zona d'activitats logístiques, perquè clar, la zona d'activitats logístiques implica necessàriament un reforçament de les infraestructures, i un reforçament de les infraestructures implica necessàriament, pues, una minva en les condicions de vida i ambientals dels pobles del sud. Estic parlant de Castellar liberal, de, o liberal, estic parlant d'Encort, estic parlant de la Punta, de lo que queda de la Punta, estic parlant de Pinedo, en fi. Per què? Pues perquè ampliacions de la B30, carreteres internes per dins de Font d'Encort per accedir a l'Azal i connectar en la pista de Silla i l'Azal, accessos nord al port, i això afectaria també a la gent del Cabanyal. En definitiva, una zona d'activitats logístiques requereix una sèrie d'infraestructures que en este cas pues, n'hi ha, però segurament serien més demandades. I després també pues, el bases de contenidors il·legals com segueixen havent en aquests moments en l'Horta, i han hagut. És per això que pues, en esta primavera ens ajuntem una sèrie d'associacions, en este cas pues, crec que som ja més de 30, i bueno, el que pretenem efectivament és aturar aquest pla, aturar-lo per a fer coses alternatives i des del nostre punt de vista més profitoses per a la ciutadania. En qualsevol cas nosaltres plantegem que s'obliga un debat ciutadà per a que sigui la ciutadania a tota la informació disponible la que trie que volem que siga aquesta zona. És que la zona de l'Azal, el que és la Punta, té en el sistema d'infraestructura verda de la ciutat de València una funció clau. Una funció clau perquè és la zona que uneix, la franja que uneix el final del llit del Túria amb el parc natural de l'Albufera. Anem a fer el que creiem que és bo per a la ciutat, perquè depèn de lo que fem en la Punta, pues dependirà també el futur urbanístic de la ciutat per als propers 50 o 100 anys. Aleshores, crec que és una cosa que mereix suficient reflexió i suficient antelació com per a fer-se-ho mirar. Sí, ara ha sigut exposició pública el nou pla especial de l'Azal i, clar, coses que cal remarcar és que en la millor tradició del PP trauen els plans i els projectes en juliol. O sigui, és una cosa increïble perquè hi donen pues realment són 46 dies, no? El límit legal són 45, pues ja han donat 46 de plaç per a fer al·legacions, no? O sigui, em sembla que si hi ha un govern que té un nou taranà de com s'han de fer les coses, pues no pots fer-les igual que el PP. O sigui, per a començar pues haurien de haver donat més plaç i des de luego no haver tret a exposició pública les coses en estiu, tio, en plestiu, no? Que és que estem a meitat de juliol, no? La segona cosa al·lucinant és que el pla que han tret nou, pues he de dir nou entre cometes, perquè és exactament igual que l'antic. Aleshores, la consellera, en una reunió que van tindre en ella, mos va prometre que ixe pla nou seria d'acord amb els principis de la nova legislació i, per tant, tindria un corredor verd que garantiria el que nosaltres demanàvem. El pla és una burla, o sigui, el pla que han tret a exposició pública és exactament igual que l'anterior i, per tant, una, des del meu punt de vista, una mostra de la genuflexió que té l'administració valenciana davant del port de València. Nosaltres anem a investigar amb detall la possibilitat que tenim d'anar al Suprem, perquè d'alguna manera s'estan rient de la sentència. És a dir, Suprem te diu, no, has començat des de zero, recorda la legislació actual, i es diuen, te presenten el mateix pla que hi havia abans. El seu corredor verd consisteix en el carril bici actual, ficar-li uns arbres a cada costat i ja han solucionat el problema. Des del nostre punt de vista, no. Des del punt de vista de prestigiosos paisatgistes a nivell internacional, els que hem consultat, és una risa. És a dir, una cosa que tècnicament no se sosté de cap de les maneres. Tu pots dir-li un carril bici, però no li digues un corredor verd perquè això no és un corredor verd. No és un caprici, no és una flipada, no és que no tinguem res que fer, no és que ens agrada passar l'estiu estudiamos el pla especial per fer al·legació, no, és que pensem, com a ciutadans responsables, que per al futur de la ciutat és importantíssim recuperar, igual que se va recuperar el Saler ara fa 40 anys, quan ja estaven fent-se els edificis, i en un futur, d'ací 40 anys, estarem, espere, celebrant que menys mal que van haver unes quantes plataformes ciutadanes, uns quants associacions de veïns, unes quantes associacions d'ecologistes que van moure's i van poder aturar aquesta locura. Lo de la frase del David Harvey, que és un urbanista crític, no? que diu que l'urbanisme, no? és el resultat de decisions de gent extremadament poderosa que la resta després hem de patir. Jo no dic que el port no tinga que opinar sobre com ha de ser la ciutat. És clar que sí, té que dir la seva, tio. I els empresaris, de meravella. Però el que no pot ser és que només opinen ells, han d'opinar tots, els veïns també tindran alguna cosa que dir, la gent que viu a Natzaret tindrà alguna cosa que dir, és que és un escàndal, no? Entonces jo crec que ja ha arribat el moment de, no vull dir parar-li els peus, però sí començarà a parlar de tu a tu al port, no? O sigui, no pots estar genuflexe a una institució que s'ha menjat, entre altres coses,
tota la platja del Pinedo, s'ha menjat la platja de Natxaret sencera perquè està colgada baix del port, o sigui, la regressió de les costes és impressionant. Jo crec que ja ha arribat el moment de reflexionar sobre el tema.
Pues al final la impressió que tens és, com he dit abans, les polítiques les decideixen unes èlits i, per desgràcia, la gent nova que entra en el govern o no té la personalitat suficient o no té la informació suficient o la formació, perquè clar, jo me negue a pensar que no poden fer res, perquè si no poden fer res, entonces no suspenem el Parlament, però no fa falta tindre gent prenent decisions i fent el paripé. Jo crec que si mos creiem que la democràcia vol dir que les decisions que se prenen en els diners de tots ha de ser fetes de forma democràtica, pues clar, no pots acceptar de forma absolutament acrítica el que te plantegen les forces que sempre han estat ahí. Han entrat nous partits en les institucions, teníem grans esperances, però clar, per desgràcia veus. De vegades me pregunto, però és possible que estiguem en 2017 i estiguem de nou fent al·legacions al Pla Especial de la Punta, tio? Tanta impotència n'hi ha en els governs actuals? O tampoc se ho creuen? Però també hem de tenir clar una cosa, no és qüestió de reunir-se i que t'escolten, és qüestió de que a més feu fets, no sols paraules, però els fets només podran ser possibles si en el carrer, en l'opinió pública, en les cases n'hi ha un ambient de canvi. I quan la consellera, la seva filla, li diga, però mama, però què esteu fent ahí? I quan el director general, el seu fill, li diga, però que m'he enterat, que saps? I quan se'n vaig al bar i li diga, però macho, no sereu capaços de fer això. Entonces, en aquest moment, les coses començaran a canviar. La sensació és això, la sensació és com dir, ostres, no pot ser, tio, és com una pel·lícula de malson, no? És a dir, que estiguem 15 anys després, que hagi canviat el govern, teòricament, gent que va estar en la campanya a que la punta no es fera, i que estiguin legalitzant i que estiguin, diguem, avalant que se perpetre el destarifo, tio. És una cosa que jo no puc entendre, sincerament.
Mira el món, mira el cel i mira el mar i en basta, no tindreu ni pàtria. Mira el mar que no tindreu ni pàtria.
genuflexar es el acto de arrodillarse delante de alguien. Este concepto, digamos, ha aparecido varias veces en la entrevista que manteníamos con Josep Cabaldá. En este caso nos hizo de portavoz de Perlorta, cuando se refería a lo que hacía Joan Ribó, alcalde de la ciudad de Valencia, delante o ante la autoridad portuaria de esta ciudad, del port de Valencia, arrodillarse. Bien, deciros que seguís sintonizando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada y que después de un montón de años nos vemos obligados de nuevo a volver a hablar de este tema, de la ampliación del puerto, pasando por encima de la huerta de la Punta, la excusa de hacer una zona de actividades logísticas, ese espacio intermodal, es decir, un lugar donde llegarán los barcos, dejan los contenedores, los almacenan, llegan camiones o trenes y se los llevan a otro lado, y a la inversa también. A eso estamos dando vueltas hoy. Os amenazamos con que a lo largo de este curso no vas a tener más remedio que seguir informando de este tema, porque como nos comentaba Josep, pues esto no ha hecho más que recomenzar. Este proyecto fue declarado nulo en el 2015 por el Tribunal Supremo. Anteriormente lo había hecho el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, como nos decía Josep, por la lucha que después de desalojada siguieron manteniendo las vecinas de la asociación la unificadora de la Punta. Y ahí vamos, porque ahora lo que vamos a escuchar, o a quién vamos a escuchar, es a Mireia Vidal, una mujer, una de las personas que en el 2003 fue desalojada, en concreto de la alquería de la Palmera, allí en la pedanía de la Punta, junto con toda su familia. Pues nada, vamos a escuchar a Mireia.
S'ha especulat moltíssim amb què s'anava a fer amb el terreny, no? L'últim és el projecte per a fer una sala amb un cinturó verd al voltant. També diuen això, que s'ha invertit molts diners. L'Ajuntament diu que estan en 2017 i que ells han de legislar 2017, que no podem fer res amb el que ha passat al passat, i que no van a fer res, de fet van a tirar el projecte de la ZAL cap avant. També ens diuen a nosaltres que el que passa és que s'han gastat molts diners i que com s'han gastat molts diners no poden revertir la situació. Pues bé, en la part econòmica, nosaltres sempre el que hem reivindicat és que allí hi hagueren cases que es varen desmuntar taulell per taulell. On han anat els diners que es varen treure d'això? O la terra, se l'emportaren, la flor de la terra, els primers metres de terra se l'emportaren en camions. On ha anat a parar aquesta terra, no? Quin benefici ha portat i a qui ha portat benefici? Tant aquests taulells, aquestes teules, els atobons, i on ha anat a parar aquesta terra i quin benefici ha portat? Però l'Ajuntament ens ha dit que no té cap interès en investigar això, ni quin benefici s'ha tret. Llavors, per a nosaltres, aquestes dades econòmiques no són realistes, directament només basant-nos en l'economia, perquè sí que han parlat del que es van gastar, però no del que han tret. També, per una altra part, tenint en compte que com va ser expropiació amb desallotjaments forçosos i tal i qual, se'ns va fer pagar els gastos de desallotjament i de desescombratge de les nostres cases. Llavors, si a nosaltres ens ha descomptat del depòsit previ de l'expropiació aquests gastos, com pot ser que els hagi costat tants diners aquesta suposada edificació, que a més no hi ha res edificat, hi ha unes vies de tren que no es poden utilitzar, n'hi ha sorra groga, no hi ha res fet, no? I després, per una altra part, el que diuen és que no es pot recuperar el sòl fèrtil, però en llevar la sorra morta ja es trobaria la terra altra vegada baix. I a més és que en la sorra esta que varen posar groga, que teòricament és una sorra morta, pues han passat molts anys. No sé, en algunes zones 14 anys, 15 anys, i allà han crescut arbustos, males herbes. Si poden créixer aquest tipus d'herbes, pot créixer també qualsevol altra cosa, només n'hi ha que aportar matèria orgànica.
Com se sentiu després de que dos tribunals, el Superior de Justícia i el Suprem, declararan nul el projecte de la ZAL? Digan que no vareu aconseguir que arrasaran amb tot, però sí vareu aconseguir parar el projecte de la ZAL. Com se sentiu ara que se torna a presentar de nou i bueno, la Conselleria de Territori le dona via libre i lo exposa públicament?
Pues se sentim decepcionats. No hi ha qui ho entenga, no? Vam tindre una lluita molt llarga de, no sé, jo tenia 3 anys quan comença la història, va ser fins als 13, 10 anys de lluita de permanència, i després a 10 anys de lluita en els tribunals, bueno, en realitat encara continuem de lluita, aleshores podríem dir que portem, no sé, 20 i tants anys de lluita. I que ara continuem, primer que estem en boca de, hem estat en boca en processos electorals, no? Se'ns ha utilitzat com a campanya electoral, com a recuperarem l'horta de la punta, i serà una de les mesures que prendrem si aconseguim arribar a governar, no? I després, per una altra part, pues això ens sentim defraudats, no? Després no entenem com poden estar presentant un projecte en contra d'unes sentències que han eixit, no? Del Tribunal Superior de Justícia, que cansant-se de portar tota la vida lluitant per una lluita que era justa i que era lícita, que així ho ha dit el tribunal, no? Així ho ha dit el jutge, decepcionats perquè torni a eixir este projecte, una mescla de sentiments, no? I per una altra part és això, que no s'ha comptat nosaltres per a res. Nosaltres no valem per a res, no existim. No existim ni per a l'administració, ni existim per al port, només se basen en dades econòmiques que, com ja he parlat abans, pense que no són reals. No paren a pensar en les vides humanes, no? El síndrome d'estrès postraumàtic, que és el que sofrim la majoria dels afectats, genera altres malalties, no? I n'hi ha persones, pues, que han patit malalties o estan patint malalties físiques, psicològiques, o gent que inclús s'ha mort ja després de tindre demències, càncer, una barbaritat de malalties, que és que n'hi hauria que sentar-se i fer una llista de cada persona com ha acabat o com se sent avui. El que és sentir-se bé, no se sentim bé.
En cap moment tu has dit que pues, han consultat, no ha hagut ni reunions ni en l'Ajuntament ni en Conselleria de Territori, per suposat que l'autoritat portuària està més difícil, però que en cap moment s'ha muntat una taula, diguem, en totes les parts implicades, no? De participació ciutadana, no? que es diu ara.
Pues no, en totes les parts implicades no ha hagut cap reunió. Sí, hem tingut una reunió en l'Ajuntament, que hem insistit nosaltres una i altra vegada entregant papers, inclús parlant amb persones dels partits que governen ara, per a dir què passa que no ens esteu contestant això i sí que esteu especulant. L'únic que se'ns ha dit en aquesta reunió no ha sigut per a res consultiu, ha sigut per a dir-nos se va portar este projecte avant i no teniu res a fer, ho anem a fer sí o sí. Això és l'únic que se pot resumir de l'única reunió que hem tingut amb l'Ajuntament de València. Aleshores, no considero que se'ns hagi consultat, ni que hagi hagut participació ciutadana, ni que s'hagi escoltat a totes les parts implicades, ni res per l'estil.
Mireia, tu has dit abans que quan va començar tot, tu tenies 3 anys, i quan va terminar pràcticament tenies 13, diguem, infantesa i començament d'adolescència vivint esa lluita, no? Esto no lo he parlat mai, me lo he guardat igual, però quan me tocara entrevistarte. Tu com vivies això? Crec que molt interessant, no?, saber lo que passava pel cap de d'una xiqueta, no? Que estava afectada per tot això, tot el que l'envoltava.
Pues jo sempre vaig pensar que guanyaríem. En cap moment se me va passar per el cap que realment me n'anarà a tindre que anar del meu poble, de la meva casa, dels meus veïns. De fet, ja sabia en quina casa volia comprar, quan fora major, per anar-me'n a viure allí i continuar vivint a l'Horta. Ho tenia tot pensat ja, no? Realment no vaig pensar que mai que al final aniríem fora. I quan ja varen, inclús quan estaven tirant cases i entrant en els camps, encara me quedava l'esperança, no? No la van perdre mai. M'hem portat amics, experiències i altres coses. Unes molt positives, altres molt negatives. I no sé, realment inclús el dia que van tirar-me a casa, com n'hi havia dos jutjats que s'havien pronunciat, un a favor del desallotjament, diguent que érem ocupants il·legals, i altre en contra del desallotjament perquè hi havia aquella sentència que el procediment d'expropiació havia sigut il·legal. Inclús ese dia encara me pensava que arribaria ese auto del jutjat i no podrien tirar-nos.
En què te quedes de bo de tot això que vas viure?
Pues me quedé de bo en les persones que vaig conèixer, la veritat. O sea, per a mi tinc grans amics que no haguera conegut si no haguera sigut per l'ajuda de la punta. Persones de moviments socials, me queden que sóc una persona activa, amb una mentalitat crítica, que si he sigut capaç de superar això, crec que tinc força per a superar qualsevol cosa, no? M'emporte moltes coses bones, no?
Vale, Mireia, pues jo crec que estem acabant quasi, però sí que estaria bé que si pogueres transmetre, no sé si des de la unificadora, la gent de la punta en la que has pogut parlar, podies transmetre alguna de les propostes o encara que fora un desig de lo que tindria que ser o tornar a ser el, bueno, lo que queda de la punta.
Per una part està la idea que estem recolzant des de la plataforma de que torni a ser Horta productiva i que pugui tornar la gent jove que era de la punta a viure allí o altres persones joves a llaurar la terra. N'hi ha molt de problema d'accés a la terra, llavors això interessa, no? El que torni a ser poble, se vol que se torni a ser poble. I per una altra part està la vertent, no? La idea de que si no se pot tornar a ser poble, que siga el solar de la vergonya, no? Que siga, pues això, que se quede tal i com està. Per a que quan algú passe per ahí, quan algú es planteja fer un projecte per a carregar-se un tros més d'Horta, se'n recorde de les coses que han passat abans.
Vosaltres en tot aquest tema i totes aquestes experiències tan roïnes, sobretot com bones, que vau tindre que patir i perquè no també les bones gaudir ahir en aquella dècada que s'ha anomenat abans, que va terminar en el 2003, si necessiteu d'alguna manera passar pàgina i deixar de parlar d'això o que vos pregunten d'això.
No podem passar pàgina, no se pot. Per a mi és una cosa que forma part de la nostra vida. Som el que som i som qui som en gran part perquè vam viure i vam aprendre. I aleshores passar pàgina és impossible perquè està arraigat dins nostre. Però per una altra part sí que és necessari ja que no siguem la gent de la punta solament. Som més que això i en continu tenen les nostres vides. I que s'estiga parlant constantment de què se va fer en aquest territori o què es va deixar de fer. Contant o no contant amb nosaltres, alçant velles ferides, això fa mal també, no? Com que hem fet un gran esforç per a seguir avant i costa molt estar altra vegada en el mateix xoc i veient-nos altra vegada tenint-nos que defensar d'agressions de les administracions.
D'alguna manera tampoc us deixen, no? Passar pàgina.
Exacte.
Heu continuat sobrevivint i vivint. Sí que estaria bé que es contares, no? Ara mateix a què t'estàs dedicant, no? Crec que encara tens un vincle fort, no? En la terra i en l'Horta, no?
Doncs sí, la veritat és que jo, pues, després de molts anys, vaig decidir tornar a treballar la terra. Soc llaurador una altra volta, Además, me dediqué a hacer elaborats de manera artesanal, como se hace siempre, con cerveza de tomaca, pisto, como he empres yo desde chicoteta, ¿no? Porque yo me criat en l'horta y yo tots els estius feia la conserva. Tots els estius quan hi havia fruita se feia mermelada, pues me vaig decidir dedicar a això, pues tant a treballar la terra com a cuinar de manera artesanal.
I on tens la terra, on està fent això?
Doncs tinc un trosset en quart de poblet, però que segurament el deixarem perquè totes les terres del voltant estan abandonades, la gent no ho vol llogar, tampoc la netegen, no la cuiden, les sequies estan destrossades, que és la desgràcia de l'horta, no? que la gent jove que es vol dedicar no pot arribar a agafar aquesta terra, ens està costant molt trobar un lloc. I després un altre trosset entre les coves d'Utiel i la Torre, que són dos aldees d'Utiel, pues estem un poquet més allunyades d'això i fem un altre tipus de producció i vivim en un poble, com havíem viscut sempre.
Bé, Mireia, pues jo no tinc més coses a preguntar-te. De totes maneres, si penses que n'hi ha alguna cosa que és important i no ha sortit en aquesta conversació, pues igual és el moment.
Crec que una cosa que estaria molt bé és que se demanara perdó als veïns i veïnes pel que van viure i pel que hem perdut una lluita que era lícita. Ningú ens ha demanat mai perdó, ningú ens ha reconegut ni les hores de treball ni de lluita que hem estat allí. Ningú ha reconegut res, no s'han depurat responsabilitats polítiques. Llavors crec que un bon començament seria això, no? Demanar perdó a les víctimes de les expropiacions de la sal.
Referixes un poc a una espècie d'acte de desagravi com se va fer en les víctimes del metro, no? Des de les institucions valencianes, no? Ara mateix.
Sí, des de les institucions valencianes actuals, i sí, seria ja meravellós si es quedara clar qui té la responsabilitat política del que va passar en aquell moment, que no són les institucions actuals, encara que actualment no pensem que estiguen tenint aquesta sensibilitat amb nosaltres.
Bé, Mireia, pues a mi ja solo me queda donar-te les gràcies per la lluita que vas començar des de xiqueta i que d'altres maneres encara continues fent, i pel temps que s'has regalat per a la directa del País Valencià i per a Ràdio Malva, clar.
Moltes gràcies a tu i moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Tanto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi justo querer. De tu carne a mi carne dame taco de ver. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero, que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. He seguido paso, niña, hasta llegar a la montaña.
acompaña, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz en silencio, en ese armario hay un gato encerrado, porque una mujer, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácida.
Gracias.
Y hay que escoltar a Vegares. Y bueno, eso es lo que hemos intentado aquí a lo largo del programa de hoy, conocer un poquito más qué ocurrió y bueno, qué está ocurriendo ahora con este tema del nuevo plan de la zona de actividades logísticas sobre la Huerta de la Punta aquí en la ciudad de Valencia, esa expansión, esa ampliación del puerto que en su momento ya se intentó. El proyecto, como más o menos nos dejaba caer Mireia, quedó parado también por la lucha que ellas siguieron manteniendo, sobre todo judicialmente, una década después de que fueran desalojadas, y ahí todavía queda ese inmenso solar de 750.000 metros cuadrados, tan inmenso, que hay al sur de Valencia saliendo hacia el Sarer desde Valencia y por Pinedo. Bueno, hemos intentado acercar este tema que de nuevo está ahí en la palestra, pues porque, como os hemos dicho ya un par de veces a lo largo del programa, pues la Consellería de Habitatge, Obres Públiques y Vertebración de Territori ha expuesto de nuevo públicamente este proyecto que está avalado por el Ayuntamiento de Valencia, y claro, que cuyo máximo beneficiario es la autoridad portuaria de esta ciudad, que es la que está presionando desde hace ya casi dos décadas para que esto ocurra. Por el año 2000, en su momento, en la punta decían perestimar Calconeiser, y eso es lo que hemos intentado hacer hoy aquí. Detrás de ese pla especial per al desenvolupament de la zona d'activitats logístiques ZAL del Port de València. Si hay personas, habían y todavía hay personas que sienten y que todavía viven aquello como si fuera hoy. Nos vamos hasta dentro de seguramente que dos semanas. Hasta la próxima. Si habéis cogido este programa al final y os interesa el tema, pues solamente tenéis que marcar en el navegador que más os guste 5.suspensivos.wordpress.com. Ahí encontraréis el blog de este programa y en breve estará subido el programa completo y las dos entrevistas también por separado, junto con un artículo que se publicó en la directa a mediados de julio, que ampliaba muchísimo, creo que bastante más, la información de la que hemos escuchado. Las dos entrevistas se pueden complementar perfectamente. Hasta dentro de dos semanas. Salud.
meua terra. Escarbant en la memòria. Com qui les respostes cerca, com qui les respostes cerca. Quan l'ànima es queda erma. Assolaren el que dies i a mi és un tros de vida. D'aquells que tan sols voldrien, d'aquells que tan sols voldrien un viure dia. Per aquells que em pren la força, arrencant la nostra herència. Se sent la velocitat d'avingudes que ens envolten i les obres que han presa i les obres que han presa la memòria ens remouen. Thank you.
FM, radiomalva.org. Radio Malva es un proyecto colectivo y asambleario de comunicaciones y contrainformación. Un jardín de ideas. Un paisaje sonoro cercano, inclusivo, participativo.